Bon dia. Sílvia Pareque assegura que entre el gener i el febrer del 2026 haurien de començar les obres de la variant d'Olot i les Preses.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Seguirem el calendari que ens hem compromès, que és tenir el projecte a punt per finals d'any i, per tant, començar la licitació del projecte constructiu i, per tant, aquí a partir d'aquí hi ha la licitació i les obres. Hi hauria d'haver màquines ja, efectivament, per treballar sobre el terreny. Estem seguint el calendari en aquests moments i, per tant, esperem que el calendari es pugui complir.
La consellera de Territori de la Generalitat ho ha remarcat en una visita a Besalú aquest divendres als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Explica que s'ha treballat durant molts mesos en el projecte i que hi ha un ampli consens entre les parts. Pel que fa al període d'audiència pública, afirma que rebran i debatran totes les al·legacions que arribin. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest divendres 18 de juliol de 2025 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
LCPP inaugura el parc fotovoltaic que permet cobrir el 17% del seu consum elèctric. Aquest divendres, la consellera de Territori, Sílvia Pareque, ha estat a Besalú, com ara escoltàvem, i ha remarcat l'empenta que ha tingut l'empresari Joan Vila a anar cap a models industrials sostenibles i ha assegurat que també des de la Generalitat s'està treballant a fons en aquest àmbit. En successos enxampen dues persones que feien trampes als exàmens del permís de conduir a Olot. Els dos infractors portaven aparells per poder copiar a la prova teòrica. 4 positius en drogues i 2 pertinents entre les sancions destacades en un macrocontrol a la Vall d'en Bas. Els Mossos d'Esquadra, juntament amb altres cossos de seguretat, han realitzat el control a rotonda dels túnels de Bracons aquest dijous a primera hora. Més inversió per als ajuntaments, reducció de la burocràcia i ajudes en habitatge. Són algunes de les accions que contempla el nou Estatut del Món Rural, aprovat al Parlament de Catalunya aquesta mateixa setmana. Avui escoltarem diverses veus d'alcaldes i alcaldesses de la comarca. 89 anys després, els tres sants de Sant Esteve tornaran a la façana. Destruïts a l'inici de la Guerra Civil Espanyola, aquestes figures de 200 quilos cadascuna han pogut ser recuperades gràcies a l'ajuda de particulars privats i de l'Ajuntament d'Olot. Carlos Bianchini posarà música al parc. El pianista i compositor tocarà una tria dels seus discos Paisajes i Sonata dels Infants. Avui en sabrem més detalls. En esports, la Unió Esportiva Olot rep el Girona en un amistós solidari i que obrirà la pretemporada. Els de Roger Vidal jugaran el seu primer test després dels primers entrenaments preparatoris. Serà demà dissabte a partir de 7:45 del vespre a l'estadi municipal. Qui arriba a la Unió Esportiva Olot és Marc Fuentes, que s'incorpora a la plantilla olotina. El jugador de 23 anys es converteix així en el 7è fitxatge dels de Roger Vidal. Arriba després de jugar l'última mitja temporada al Numància. També parlarem de la garrotxina Caral Terrades, que formarà part del programa nacional del Centre d'Alt Rendiment de la Federació Espanyola de Voleibol. La jugadora de Santa Pau i actualment a les Plugues entrenarà i també estudiarà a Sòria. I a la contraportada parlarem de la primera edició d'Astro Pirineus, que pretén apropar l'astronomia als diversos micropobles de muntanya que ha arribat a Batet de la Serra. Gràcies a l'apagada de llums del nucli s'ha pogut veure el Triangle d'Estiu i fins i tot la Via Làctia.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Passen 4 minuts del punt de la 1 del migdia d'aquest divendres. Moment d'obrir el focus, moment de repassar l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Salvador Illa diu que continuarà treballant sense desànim pel català a la Unió Europea i lamenta que Rueda no signés la carta de suport. El president insisteix des de Galícia que l'acord per al finançament reconeix la solidaritat i la ordinalitat. Carles Puigdemont demana empara al Constitucional i la retirada de la seva ordre de detenció. Es basa en la sentència del Tribunal Constitucional que avala la llei d'amnistia aprovada al Congrés. Retiren almenys 1 miler d'anuncis de pisos turístics irregulars aquest any a Catalunya. L'empresa que rastreja les plataformes reformes per a la Generalitat destaca que en 10 anys s'ha passat del 35 al 5% d'anuncis d'habitatges irregulars. Sofia i Martí s'estrenen el 2024 com a noms més posats als nadons. Júlia i Martina completen el rànquing en nenes i Biel i Marc en nens. A la pàgina internacional, la Unió Europea adopta el 18è paquet de sancions contra Rússia després de superar el veto d'Eslovàquia. La nova bateria inclou un autopall pel preu del petroli rus i restriccions per evitar l'ús dels gasoductes Nord Stream. Israel torna a bombardejar Síria hores després de l'alto el foc entre el govern i els drusos. El govern de Netanyahu ha bombardejat els afores de la ciutat de Sulladà malgrat la treva.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps serà estable i càlid, si bé la temperatura no pujarà més, màximes de 30 a 33 graus aproximadament. Petit canvi la propera matinada, amb aquest no hi comptàvem, una petita cua de front, escola des de l'Atlàntic, i ens arribarà la matinada de dissabte. Per tant, és un petit canvi matiner demà. Així doncs, cap de setmana que vindrà marcat per un començament de dissabte de 6 a 9, 3 hores, amb ruixats i algunes tempestes a comarques interiors, sobretot a la Cerdanya, aquí podrien ser de moderada intensitat. Algun ruixat pot caure també cap a Osona, Lluçanès, no ho descartem, a la Garrotxa, al Ripollès, i cap a la costa no arribaria pluja o prelitoral, quatre gotes mal comptades al matí d'hora, insistim. Després quedarà un dia mig ennuvolat o assolellat. La temperatura baixarà lleugerament aquest dissabte. Les màximes ja no passarien de 32, les més altes. I diumenge, dia de sol, a la tarda, nuvolades amb algun xàfec molt aïllat cap al Ripollès, l'Alta Garrotxa i la zona interior de l'Alt Empordà o cap a l'Albera. La setmana que ve baixa la temperatura i notarem de cara dimecres i dijous, fins i tot dijous amb ruixats. Per tant, la calor podria afluixar la setmana que ve a meitat de setmana i tindríem un petit respir amb nits força més fresques.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 18 de juliol de 2025 i comencem parlant de la variant, perquè Sílvia Paneque ha assegurat que entre el gener i el febrer del 2026 haurien de començar les obres de la variant d'Olot i les Preses. La consellera de Territori de la Generalitat ho ha remarcat en una visita a Besalú aquest mateix divendres. Explica que s'ha treballat durant molts mesos en el projecte i que hi ha un ampli consens entre les parts. Pel que fa al període d'audiència pública, que precisament ahir la Generalitat va anunciar durant la tarda, afirma que rebran i debatran totes les al·legacions que arribin.
L'informatiu del migdia.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha aprovat tècnicament, i com va anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'audiència pública del projecte constructiu de les variants d'Olot i les Preses. Una infraestructura que, segons la Generalitat, permetrà completar l'eix bicolot per Bracons i lleugerir de trànsit l'interior dels nuclis urbans. Aquest tràmit permet a les administracions i particulars interessats consultar el projecte i presentar-hi al·legacions. Si s'escau, ajuntaments i entitats implicades, en aquest cas, ja han anunciat que s'hi presentarien. En una visita a Besalú aquest divendres al matí, la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assegurat que les màquines de l'obra haurien de començar a treballar a inicis del 2026.
Seguirem el calendari que ens hem compromès, que és tenir el projecte a punt per finals d'any i, per tant, començar la licitació del projecte constructiu i, per tant, aquí a partir d'aquí ja la licitació i les obres. Hi hauria d'haver màquines ja, efectivament, per treballar sobre el terreny. Estem seguint el calendari en aquests moments i, per tant, esperem que el calendari es pugui complir.
Paneque també ha parlat sobre el període d'al·legacions. El departament analitzarà totes les observacions que s'envien fins al 30 de setembre inclòs. Un cop completat el procés, el Departament de Territori podrà aprovar definitivament el projecte. Confia en el consens entre les parts i detalla que totes les que arribin seran analitzades.
És un treball aquest de consens que ja s'ha fet. Nosaltres esperem, o així ho intuïm, en tot cas atendrem el que arribi, però intuïm que és un procediment molt llarg, que ja s'ha parlat molt amb els ajuntaments, que ja s'ha fet tot aquest treball de consens i per tant entenem doncs, que està molt treballat i en fi, arribarà. Entenem poca cosa, però en qualsevol cas atendrem i respondrem allò que ens arribi.
Aquesta és una actuació valorada en 427 milions d'euros, on el Departament de Territori està treballant de manera consensuada segons fons del mateix departament. Remarquen que s'han incorporat diverses mesures i millores amb una especial atenció a aquelles destinades a afavorir la integració ambiental i paisatgística de les noves infraestructures. Deixem de parlar de la variant, però seguim a Besalú, perquè LCPP ha inaugurat el parc fotovoltaic que permet cobrir el 17% del seu consum elèctric. Aquest divendres, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat, com dèiem, a Besalú i ha remarcat l'empenta que ha tingut l'empresari Joan Vila a anar cap a models industrials sostenibles. També ha assegurat que des de la Generalitat s'està treballant a fons en aquest àmbit i ha estat el nostre company Gerard Puigdemont.
El camí de l'empresa LCPP establert a Besalú per poder construir el parc fotovoltaic a uns camps ubicats prop de la fàbrica ha finalitzat oficialment aquest divendres, després de 10 anys i un any per tenir els permisos. L'empresari Joan Vila detalla les característiques i el que portaran energèticament les plaques solars a la seva activitat.
Aquest parc ara és de 3,6 megawatts nominals, 4,3 megawatts pic, que per només ens aporta el 17% del nostre consum elèctric. Per anar al 100% hauríem d'anar a 25 megawatts. El que passa que per anar d'aquí a allà, doncs ara hem de passar per un altre pilot, que és un pilot de bateries. Mirar com van les bateries, com es programen, quin és el seu cost, i a partir d'aquí doncs, podrem fer seguir el camí.
El parc fotovoltaic, però, no és de LCPP, sinó que aquests últims fan ús de l'energia i paguen a una empresa establint un Power Purchase Agreement.
Hi ha hagut una empresa que ha fet la inversió i que ens ven l'electricitat a nosaltres. ¿Vale? Això és una forma específica del món de l'energia i que en els industrials doncs, ens dona la possibilitat de continuar nosaltres amb les nostres inversions industrials i no haver de dedicar tota la capacitat d'inversió a renovables.
A la inauguració hi ha assistit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, qui ha destacat l'empenta d'empresaris com Joan Vila cap a la sostenibilitat.
Jo crec que cal assenyalar que Joan Vila, la seva família i la seva paper són un exemple molt clar d'allò que el govern vol i allò que representa quan parlem de progrés o manera de moure'ns, de viure, de produir verda. Tenim una grandíssima oportunitat en aquests moments de reindustrialitzar en clau sostenible, respectuós amb el nostre entorn.
En aquest sentit, la consellera ha destacat amb què està treballant el govern de la Generalitat en aquest àmbit.
En aquests moments, no només intentant accelerar i agilitzar les renovables, també les bateries, com es deia, una eina absolutament necessària per tenir doncs aquesta resiliència al nostre sistema, pressupostos de carboni, també abans d'acabar aquest juliol aprovats pel govern, per tal d'assenyalar els límits en les emissions i en l'àmbit industrial. Per tant, aquest és el futur i aquest és el camí que vol emprendre el govern.
Aquest parc fotovoltaic ubicat a l'entrada de la 26 és el més gran de les comarques gironines.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable, futur sostenible.
Seguim amb més temes, obrim carpeta de successos. Enxapen dues persones que feien trampes als exàmens del permís de conduir a Olot. Els dos infractors portaven aparells per poder copiar la prova teòrica. Es tracta d'una infracció molt greu de la llei de trànsit, sancionada amb una multa de 500 euros i la prohibició de poder-se presentar novament a les proves durant 6 mesos. Òscar Gravalosa.
La policia municipal d'Olot ha enxampat infragant-hi dues persones quan intentaven fer trampes per aprovar l'examen teòric del permís de conduir. El primer cas es va detectar fa un mes, el 17 de juny, a les 9 i mig del matí, quan els examinadors van alertar els agents que calia escorcollar una persona sospitosa de portar dispositius electrònics durant la realització de la prova. Els policies van trobar que l'home portava sobre un aparell electrònic que comunicava amb un telèfon i que li permetia copiar la prova. El segon cas va passar el 9 de juliol a les 10 i 10 del matí, quan els agents van detectar que un noi portava amagada al cos una minicàmera i un aparell electrònic enganxat al mòbil que permetia rebre informació des de l'exterior de la sala d'exàmens. En ambdós casos, les dues persones van quedar denunciades administrativament per una infracció molt greu de la llei de trànsit, que suposa una multa de 500 euros i no poder-se presentar a les proves durant 6 mesos. Des de la Policia Municipal d'Olot donen servei a la Direcció General de Trànsit amb la voluntat de detectar i evitar possibles casos de delictes de falsedat documental o infraccions administratives. Efectius policials fan presència a la seu a Olot dels exàmens teòrics del permís de conduir, que es va inaugurar el passat mes d'abril. Aquesta primavera, Olot va recuperar els exàmens de conduir mitjançant un acord entre la Direcció General de Trànsit i l'Ajuntament d'Olot.
I a la carretera, 4 positius en drogues i 2 per tinença entre les sancions destacades en un macrocontrol a la Vall d'en Bas. Els Mossos d'Esquadra, juntament amb altres cossos de seguretat, han realitzat el control a la rotonda dels túnels de Bracons aquest dijous a primera hora del matí. A banda de les denúncies per drogues, també han denunciat 2 conductors per no tenir el permís de conduir. Pel que fa als camions, s'han detectat 8 vehicles amb excés de pes i 3 denunciats per infraccions de transports. L'actuació ha comptat amb Policia Nacional, Guàrdia Civil, agents rurals i membres del Departament d'Empresa i Treball.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Més inversió per als ajuntaments, reducció de la burocràcia i ajudes en habitatge. Són algunes de les accions que contempla el nou Estatut del Món Rural aprovat pel Parlament de Catalunya aquesta setmana. Hem anat a parlar amb Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit i alhora diputat de Micropobles a la Diputació de Girona, perquè ens expliqui què hi ha al darrere d'aquesta nova llei.
El Parlament de Catalunya ha aprovat definitivament l'Estatut dels Municipis Rurals. De la nova llei se n'han de beneficiar 608 pobles de tot Catalunya, 17 dels quals són de la Garrotxa. Un dels alcaldes de la comarca que coneix bé què pot implicar aquesta llei és Miquel Reverter, qui a la vegada és diputat de Micropobles de la Diputació de Girona. Diu que el nou Estatut, quan s'apliqui, ha de beneficiar els ajuntaments en termes fiscals, però també amb un major finançament.
En la que també hi ha una mesura que és, per exemple, és que els ajuntaments de la Garrotxa que entren dins de l'Estatut de Municipis Rurals rebran més diners per part de la Generalitat. Per tant, quan un ajuntament rep més diners, vol dir que pot invertir més diners en els seus veïns.
Anant més enllà la qüestió del finançament, fins ara la Diputació de Girona subvencionava en un 80 o 90% alguns dels projectes que impulsen els ajuntaments petits. Ara, amb el nou Estatut, permetrà que les subvencions que arribin de la Generalitat siguin majors, així com la reducció de la burocràcia.
El fet de que s'hagi aprovat aquesta llei voldrà dir que aquesta mateixa mesura, per exemple, la Generalitat haurà d'aplicar-ho amb les subvencions que pugui donar en els municipis, diguéssim, rurals, no? Que fins ara doncs, hi havia subvencions que això no passava. O subvencions, per exemple, amb molta menys burocràcia, amb més finalistes i per una cosa concreta, que fins ara hi havia uns procediments molt i molt farragosos pels ajuntaments petits per demanar segons quines subvencions.
L'Estatut dels Municipis Rurals també contempla ajudar els pobles rurals en qüestions com l'habitatge, afavorint l'arribada de nous veïns, tot posant facilitats.
El fet que pugui haver-hi, per exemple, incentius fiscals per la compra d'una primera residència, per una reforma d'un habitatge perquè es vingui també a viure, per una reforma per un lloguer o per un incentiu també per llogar, diguéssim, perquè vingui nova gent a viure en els nostres municipis.
La clau de la nova llei, però, és el mecanisme rural de garantia que ha d'assegurar el compliment de l'Estatut. També el fet que totes les lleis que es vagin traient es facin amb una visió rural.
Hi ha una paraula que es diu rural proofing, que vol dir aquesta visió rural que hauran de tenir a partir de l'aprovació d'aquesta llei i del seu desenvolupament, aquesta visió rural que hauran de tenir totes les decisions, mesures i accions, subvencions, que es treguin des de la Generalitat de Catalunya. Per tant, creiem que és una llei molt, molt important.
Es tracta d'un estatut pioner en l'àmbit estatal, donat que Catalunya és la primera regió on es posa en funcionament una llei d'aquesta mena en tot l'estat espanyol.
A la mateixa línia, acabar amb el despoblament, millorar els serveis, més ajudes econòmiques i de personal. Són alguns dels aspectes que alcaldes de la Garrotxa esperen millorar amb l'aprovació de l'Estatut dels Municipis Rurals. Hem parlat amb l'alcalde i l'alcaldessa de Sant Jaume de Llierca i Ridaura, respectivament, per saber la seva opinió.
L'aprovació definitiva de l'Estatut dels Municipis Rurals per part de la Generalitat ja està sent celebrada per part d'alguns alcaldes de pobles de la Garrotxa. L'alcaldessa de Ridaura, poble d'uns 500 habitants, classificat dins els pobles rurals especial atenció dins la llei, veu la llei com un bri d'esperança a canviar la mirada i el tracte de les administracions superiors cap als pobles petits.
Els municipis petits ho estem vivint amb optimisme i ho estem celebrant. Ara mirar que es compleixi. I bé, aquest estatut és un bri d'esperança per trobar aquest equilibri que a vegades els municipis petits veiem que estem una mica en desajustament amb les ciutats grans i també per frenar el despoblament que tant preocupa.
Sant Jaume de Llierca compta amb una mica més de 800 habitants i també està classificat dins la llei com a municipi d'especial atenció. El seu alcalde, Jordi Cargol, valora el treball que s'ha fet per arribar fins aquí. Un dels principals problemes que pateixen a Sant Jaume, diu, és la pèrdua de serveis.
Els pobles patim, de fet, d'una despoblació important, d'una manca de serveis important, de petits negocis que cada vegada van tancant més i, per tant, doncs, hem de donar totes les eines que puguem, intentar poder treballar per tothom i per tota la gent.
També espera que la llei doni flexibilitat econòmica i de decisió als ajuntaments.
Els ajuntaments, a nivell, per exemple, pressupostari i econòmic, intentar doncs, que, per exemple, les regles fiscals no siguin considerades igual doncs, en una ciutat gran, doncs, que potser té més eines i té més personal per poder doncs, quadrar més sempre doncs, pressupostos i els números.
I que ajudi a trobar solucions a la falta de personal que pateix el seu ajuntament i tants altres.
Ens costa molt doncs, tenir doncs, personal de secretaris administratius que tinguin doncs, dedicació doncs, a més hores per poder doncs, destinar a fer tots els expedients doncs, administratius.
Aquests dos alcaldes garrotxins i els 15 restants que formen part de l'Estatut esperen que ara la llei es compleixi i que el mecanisme de control de les accions se segueixi fil per randa, per tal que l'efecte positiu que ha de tenir la llei es tradueixi tan aviat com sigui possible.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
89 anys després, els Tres Sants de Sant Esteve tornaran a la façana. Destruïts a l'inici de la Guerra Civil Espanyola, aquestes figures de 200 quilos cadascuna han pogut ser recuperades gràcies a l'ajuda de particulars, privats i de l'Ajuntament d'Olot. Precisament, l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, remarca que la façana de la Basílica és un tret distintiu de la ciutat i del seu paisatge urbà. Ens ho explica tot plegat en Néstor Carvajal.
Després de 89 anys, la façana de la Basílica de Sant Esteve recuperarà totes les figures. Aquestes escultures es varen destruir l'any 1936, a l'inici de la Guerra Civil, i no va ser fins a l'any passat que es va instal·lar la imatge de Sant Esteve. Ara és el torn de les imatges de Santa Sabina i Sant Valentí. El membre de l'Associació d'Amics de Sant Esteve i del Santuari d'Altura, Carles Macias, explica que la idea sempre havia sigut restaurar totes tres a la vegada.
No la vàrem abandonar mai, però vam dir comencem per un, que si més no ens servirà de promoció i de màrqueting, com realment s'ha demostrat que ha estat així, perquè el que vam tardar a recollir per fer el primer sant, en molt menys temps, en un any, hem pogut recollir ja pràcticament per fer els altres dos. La veritat és que quan vàrem encarregar els dos no teníem encara tots els diners, però ja veiem que la resposta era suficientment encoratjadora.
Macias afegeix que tot i l'ajut des de les entitats, la restauració no hauria estat possible sense la col·laboració ciutadana. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, destaca el que significa per a la ciutat aquesta fita.
Primer de tot perquè no estem parlant simplement de un edifici religiós concret. Estem parlant d'un edifici, d'una façana, que forma part de la nostra, diguem, del nostre skyline, forma part d'aquella imatge que ens fa reconèixer la ciutat, d'un patrimoni de ciutat. Al final, Olot, la fesonomia d'Olot seria reconeixible sense Sant Esteve i la seva façana, que a més recordar que fa pocs anys es va restaurar i va quedar molt i molt bé, ara amb la incorporació de Sant Esteve encara millor, i un cop tinguem els tres sants doncs ja serà fantàstic.
La restauració d'aquestes tres estàtues de més de 200 quilos cadascuna ha sigut possible no només gràcies a la col·laboració privada, sinó també amb la participació de la Delegació de Patrimoni del Bisbat de Girona, el Museu Comarcal de la Garrotxa i el Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, entre d'altres.
I abans dels esports, parlem de Carlos Bianchini, que posarà música al parc. El pianista i compositor tocarà una tria dels seus discos Paisajes i Sonata dels Infants, un concert íntim on Bianchini explicarà les seves inspiracions de les obres que interpreta envoltat de l'ambient fresc al Parc Nou.
Arrenca Musical Park aquest diumenge amb la seva primera proposta a càrrec de Carlos Bianchini. És un pianista i compositor barceloní que portarà una recopilació de les seves obres dels discos Sonata dels Infants i Paisajes. El tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Olot, Jordi Serrat, parla sobre el concert.
Que a més el que fa és un recull d'algunes de les seves composicions i ens explica d'on surten i on les hem fet. És un recital a piano i crec que la gràcia era una mica aquesta, ja que el Parc Nou, com que és un espai per famílies, doncs que hi hagi l'oportunitat de veure un concert a piano, amb un piano com Déu mana, també està bé.
L'entrada al concert serà gratuïta i començarà a 6:45 de la tarda.
Gaudeix de sopars a la fresca a la terrassa de Vic Grec Solfa. Pots escollir entre una àmplia varietat de propostes. Tapes, torrades, hamburgueses, plats de pasta, amanides, carns de proximitat a la brasa i els dijous, peix i marisc per sopar. Tenim obert migdies i vespres. Informació i reserves al 972 26 83 37. Aquest estiu, fes crec i gaudeix de la terrassa de Vic Grec Solfa. Vine a fer un Vic Grec.
L'esport a Ràdio Olot.
La Unió Esportiva Olot rep el Girona aquest dissabte en un amistós solidari i que obrirà la pretemporada de partits. Els de Roger Vidal jugaran el seu primer test després dels primers entrenaments preparatoris del llarg d'aquesta setmana. El Girona, que durant aquesta setmana s'està entrenant a la finca Les Brides de la Vall d'en Bas, també s'estrenarà en aquesta pretemporada pel que fa a partits. A un duel que jugarà aquest dissabte a partir de 7:45 del vespre a l'estadi municipal i que servirà d'homenatge a Ramon Alentorn, exmembre del club que va morir ara fa 2 anys. Ens en dona tots els detalls l'Abril Coma.
L'Olot i el Girona es retroben aquest dissabte al camp de l'Olot en un partit amistós i solidari que forma part del calendari de pretemporada de tots dos equips. Un partit dedicat a la figura de Ramon Alentorn, patrocinador del club i un gran pilar per a la Unió Esportiva Olot, en la marca de 2 anys des de la seva defunció. Per a l'Olot, l'enfrontament representa el primer gran test de l'estiu, començant la pretemporada per la Porta Gran. Roger Vidal, entrenador de la Unió Esportiva Olot, ha valorat positivament aquest inici de rodatge. Afirma que, tot i haver tingut poques sessions d'entrenament, han servit per començar a parlar amb les noves incorporacions i crear engranatge i cohesió amb els jugadors que continuen de la temporada passada, i també per veure en acció jugadors del juvenil i del filial Sant Jaume Olot B.
Els dos equips portarem molt poc rodatge, per tant, bé, competir el partit, agafar minuts, començar a veure alguna cosa que s'hagi treballat a l'entrenament i poca cosa més, no, a nivell de futbol.
De fet, l'objectiu és repartir els minuts per evitar sobrecàrregues en els jugadors del primer equip i alhora donar oportunitat als juvenils i del filial perquè puguin tenir presència en la plantilla al llarg de la temporada. Vidal també reconeix que calen reforços i s'ha d'aprofitar la disponibilitat d'aquests jugadors.
Està claríssim que necessitem algun reforç en alguna posició determinada i estem convençuts que arribaran, però bé, el mercat és el mercat, té els seus temps i ara hem de ser capaços d'encertar en aquelles posicions que necessitem reforçar.
Aquest amistós dedicat a la figura de Ramon Alentorn promet ser una festa del futbol gironí per gaudir davant d'un equip de primera divisió.
I l'últim en arribar a la Unió Esportiva Olot és Marc Fuentes, que s'incorpora a la línia defensiva del conjunt olotí. El jugador de 23 anys es converteix en el 7è fitxatge dels de Roger Vidal. El badaloní ve de jugar al Numància la darrera mitja temporada després de passar per clubs com el Lleida, la Penya Deportiva o el Girona B. És central i acumula gairebé 3.000 minuts jugats a la segona federació. I de futbol passem a parlar de voleibol, perquè la garrotxina Caral Terrades formarà part del programa nacional del Centre d'Alt Rendiment de la Federació Espanyola de Voleibol. La jugadora de Santa Pau i actualment a l'Esplugues entrenarà a Sòria i també compaginarà els estudis a la residència d'esportistes. Terrades explica que pot ser una gran oportunitat per seguir creixent en el seu esport. La jugadora de voleibol de Santa Pau, Caral Terrades, segueix fent passos endavant en el seu esport. Si fa unes setmanes us explicàvem que s'havia proclamat campiona d'Espanya en categoria cadet, ara la jugadora del Club Volei Esplugues fa un salt als centres d'alt rendiment. Ha estat seleccionada pel Programa Nacional del Centre d'Alt Rendiment de la Federació Espanyola de Voleibol, un centre que es troba a Sòria i on Caral Terrades hi entrenarà i també seguirà amb la seva etapa acadèmica, ja que ara començarà quart d'ESO. En declaracions a Ràdio la Televisió explica com ha sorgit l'oportunitat.
La setmana següent d'haver participat al Campionat d'Espanya de les seleccions autonòmiques amb la selecció catalana, vaig rebre una trucada per part de la Federació Espanyola on em donava l'oportunitat de poder anar al Centre d'Alt Rendiment a Sòria al setembre.
La santapauenca també ha detallat com serà el seu dia a dia entre les pistes de voleibol i les aules d'estudi. La part de voleibol serà durant les tardes al pavelló de los Pajaritos de Sòria.
El Centre d'Alt Rendiment està format per una residència on ens hi allotgem i per unes instal·lacions esportives per fer els entrenaments diaris. Els matins anirem a l'institut per poder seguir amb els nostres estudis i les tardes farem els entrenaments, que seran tecnificació, part física i entrenar. I jo crec que serà una bona experiència per mi i una bona oportunitat per l'esport que faig.
El Club Volei d'Esplugues ha explicat a través de les xarxes socials que la jugadora garrotxina s'incorporarà a les seves files per disputar les fases finals, la Copa d'Espanya i els Campionats d'Espanya en cas de classificació. La nova etapa de cara al Terrades a Sòria començarà a partir del mes de setembre.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, mirem al cel. Perquè la primera edició d'Astro Pirineus, que pretén apropar l'astronomia als diversos micropobles de muntanya, ha arribat a Batet de la Serra. Gràcies a l'apagada de llums del nucli, s'ha pogut veure el triangle d'estiu i fins i tot la Via Làctia.
Anar a la piscina, passejar per la muntanya o prendre el sol a la platja sovint són les activitats que més s'associen amb l'estiu, però hi ha altres formes d'esbarjo igual de divertides, però potser menys conegudes, com és el cas de l'astroturisme. Aquesta setmana, el Festival Astro Pirineus ha fet parada a Batet de la Serra per dur a terme un dels seus actes astronòmics. El responsable de Misère Experience, Aleix Roig, ens explica en què consisteix.
Tindrem ocasió per poder escoltar els companys d'Ubaga Activitats, que són, diguem-ne, els organitzadors també del festival. Des del Pallars han vingut per explicar-nos aquesta mitologia de les constel·lacions i amb aquest llegat també de la cultura popular pirinenca, que estem en un dels cels foscos de Catalunya, i això ens permetrà també fer observacions amb telescopis, ruta pel cel i la mitologia, de la mà de Georgina Servent, del Parc Astronòmic de Prades, i acabar gaudint d'una vetllada fantàstica sota les estrelles.
Aquesta és la primera edició del festival, que ha estat organitzat per l'Associació Astronòmica de la Garrotxa, Misère Experience i Ubaga Activitats, amb finançament de l'Unió Europea. L'objectiu del festival és la divulgació, ja que pretén acostar l'astronomia als micropobles, però segons explica el responsable d'Ubaga Activitats, Francesc Rodríguez, també busca ser un festival inclusiu.
Aquest projecte d'Astro Pirineus neix amb dos objectius generals. Primer és fer una divulgació de l'astronomia a petits micropobles arreu del Pirineu, des de l'Alt Empordà fins a la Vall d'Aran, i que sigui una astronomia inclusiva, és a dir, que pugui venir gent que tingui problemes de mobilitat, que pugui venir gent amb problemes auditius i amb problemes de baixa visibilitat. Per tant, per això diem que és una activitat inclusiva i que és una astronomia per a tothom.
En aquesta darrera actuació s'han pogut observar les constel·lacions Aquila, Cygnus i Lira, que en aquests mesos estan al zenit del cel i formen l'anomenat triangle d'estiu. Aquest avistament està possible en part gràcies a la localització on s'ha dut a terme l'acte. Segons explica el director de l'Associació Astronòmica de la Garrotxa, Jordi Escarrà, estar lluny del nucli urbà afavoreix molt aquest tipus d'activitats.
Estem situats a Batet, això ens allunya del nucli urbà d'Olot, no? Ens intentem allunyar sempre al màxim de la contaminació lumínica. Per sort a Olot tenim una ciutat bastant conscienciada amb la contaminació lumínica, tenim un enllumenat taronja, ens molesta relativament poc. Sí que la part d'Olot és la que tenim pitjor qualitat de cel per aquest volum de ciutat, però l'estar una mica elevat i lluny de Batet doncs fa que les observacions siguin molt correctes i puguem disfrutar d'un gran cel les nits d'estiu a la Garrotxa.
Ara per ara, el festival ja ha passat per l'Alt Empordà i la Garrotxa, però encara se celebrarà a altres comarques com el Berguedà, l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i, finalment, la Vall d'Aran.
Doncs a Batet de la Serra i mirant el cel de casa nostra, tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres. Més informació aquí a Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.